arrenca l'Estel Migdia d'avui. Avui, recordem, és dilluns, per tant, és el dia que ens acompanya en Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg, cada setmana aquí a l'Estel Migdia per analitzar-nos l'actualitat. Xavier, bona tarda, benvingut de nou.
Hola, bona tarda.
Mira, avui comencem una setmana que acabarem amb l'inici de la campanya electoral per a les eleccions municipals. De fet, començarà dijous a les 12 de la nit, per tant, a poc més de 15 dies per anar a votar. Et podem preguntar, així, a moda d'anàlisi, com creus que arriben els grans partits catalans en aquestes eleccions municipals? I, concretament, per dos, si creus que notarà Esquerra el desgast d'estar governant la Generalitat i si creus que el PSC veurà els fruits de la seva oposició que ha anat fent aquests darrers mesos.
Bueno, dependrà, clar, com que són eleccions municipals, dependrà de cada municipi, no? Al final, tot, moltes vegades ho concentrem en la ciutat de Barcelona o en les, capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i altres ciutats grans, no? Sabadell, Terrassa i moltes altres. A veure, en general, com que estem parlant d'eleccions municipals, per la gent que ens escolta, quan habitualment a les eleccions municipals la gent el que fa és votar molt la persona, vota molt l'alcalde o l'alcaldessa, el candidat que, que vol ocupar aquest càrrec. Per tant, si estem davant d'un partit que té un líder, una líder forta o fort, doncs això juga molt a favor d'aquest partit polític. Normalment aquest tipus de lideratge ve de tenir candidats que ja estan al capdavant de l'alcaldia i que estan fent bona feina, o de candidats nous que són coneguts doncs per alguna altra faceta i que es presenten en algun territori. Aquells partits que no tinguin aquests lideratges forts o que bàsicament funcionin a través de les sigles, doncs el context actual polític pesarà més, en els que tinguin lideratges forts pesarà menys el clima actual, no? La tendència actual que hi ha en els partits, i en canvi és que tinguin uns lideratges nous, recents, poc coneguts, i que tinguin que pivotar molt al damunt de la sigla del partit polític, doncs els afectarà més la situació actual, perquè la situació actual afecta en la votació. És a dir, la gent pensa molt en el que està passant o el que està succeint actualment a l'hora de votar, independentment que siguin una general o que siguin, però en aquest cas el paper de l'alcalde o l'alcaldessa o candidat és importantíssim, no? No, vull dir que això és així.
Veurem com es desenvolupa en tot cas la campanya, tindrem temps de parlar, encara ens veurem un dilluns més abans d'anar a votar, però ara ja deixant les eleccions municipals a banda, a nivell estatal, Pedro Sánchez, sembla que no hi ha dia que no anunciï una nova mesura, no? Primer va ser l'habitatge, els dos paquets aquests d'habitatge social, després descomptes al transport públic, ara vals hipotecaris als joves, no para, i per tant, com a politòleg, com valores aquesta manera de fer política, no? Si creus que són mesures populistes, com li està retraient l'oposició?
Doncs mira, avui que he vist la pregunta que em feies, he recordat que això són mesures Covid, és a dir, són les mesures que el govern va començar a posar en marxa quan es va produir la Covid. Fixa't que les mesures que ens proposa sempre són ajudes a les persones, individualment, no? I eren mesures que el que pretenien d'alguna manera era subsanar els efectes que tenia les decisions preses per intentar frenar la Covid sobre les persones. No podien anar a treballar, quan van poder anar a treballar, doncs, tot el tema d'ajudes cap a la mobilitat. Són mesures Covid. Són mesures com d'aquella crisi i estaven sobretot plantejades per intentar evitar això, no? Que hi hagués una revolta social, no? Me'n recordo que vam preguntar en condicions normals què passaria. Home, doncs que tindríem una revolta social important, tindríem gent al carrer, manifestacions, i fixa't que no s'han donat gaire. Jo entenc que són mesures que el que fomenten, no, és l'ajuda, i per tant són ajudes a curt termini, i moltes d'elles amb un impacte com aquest dels avals hipotecaris de la gent jove. A veure, jo crec que una mesura bona seria un avals o ajudes a la gent que no és només jove i que actualment té hipoteques, que és la gran majoria. Però, clar, segurament no hi ha calés per fer això. Aleshores, no acabo de veure si l'impacte d'aquestes mesures és un impacte profund. El que és evident és que són mesures a curt termini, són mesures d'avui o d'allò que en diuen menjar per avui i ganar per demà. No acabo de veure que siguin mesures per construir res en concret, no? Són per pal·liar i per, bueno, allò que en diuen, no? Si donen gratuïtat en el tren, doncs no et queixes, no? Són mesures d'aquest tipus. No acabo de veure la profunditat política d'aquestes mesures, sincerament.
Mira, i ara que parlaves de tren, precisament, tornant a casa nostra, la setmana passada, aquesta, de fet, també, avui ho explicàvem al començar aquest informatiu, ha estat marcada pel desastre de Rodalia, sobretot a la línia R2 Sud. Des del punt de vista de la comunicació, els usuaris s'han queixat molt de la mala comunicació que ha tingut tant Rodalies com el govern. Com valores tu la gestió que s'ha fet de tot aquest caos?
Pues que no els importa. Des del punt de vista comunicatiu tinc la sensació que no els importa. I no els importa perquè ells plantegen sempre alguna excusa. O sigui, mai diuen que hi ha alguna cosa que no funciona bé, sinó que sempre et plantegen una excusa. L'última ha sigut doncs, un nyam o no sé què que han explicat, que la línia s'ha fet malbé, no? I ho fan així perquè això no perjudica políticament i electoralment. Ha de recordar que quan es van fer les obres a l'aeroport, del tren que tenia que arribar a l'aeroport, que han sigut unes obres eternes, que al final no va passar res. Sí, va haver-hi molta queixa, però no va passar res. A mi el que em preocupa, i que és que el govern de Catalunya, doncs el que s'hauria de preocupar o el que hauria de patar és que perquè funcionin els trens. Ho dic perquè ahir vaig quedar una mica perplex quan es parlava de la necessitat de fer un pacte de país. I, home, si per fer funcionar un tren necessitem un pacte de país, malament anem, no? I a més això mostra una manca de força del propi govern, perquè qui més qui menys imagina que això s'hauria de parlar amb una negociació bilateral entre governs o quan Esquerra Republicana li dona suport al Congrés al Partit Socialista. Jo, sincerament, se'm fa difícil entendre que fa falta tanta cosa per moure un tren d'un cantó a l'altre, quan l'únic que cal és que funcioni. Si jo t'estava pensant que si realment, com passa moltes vegades, acaben donant els trens i ens acaben el govern de Catalunya, però no donen els recursos, que suposo que això no succeeix, perquè el que demostraria és que segurament els recursos són molt baixos o l'execució d'aquests recursos ha sigut molt petita, i de part demostraria que el govern espanyol no inverteix o no s'aplica o no treballa a Catalunya i no fa fer funcionar els trens, potser el que s'hauria de fer, i ara ho dic així en plan alternatiu, és si realment el govern de Catalunya diu que ho pot fer millor, que posi una via al cantó de la via del tren i que posi uns trens propis de la Generalitat, a veure si realment si poden funcionar. Algú em dirà, s'ha tornat boig el Xavier, però és que si al final no des de l'Estat no fan funcionar els trens, no arriben quan toquen, doncs potser sí que s'hauria de fer alguna cosa per mostrar lo malament que funciona, lo malament que, o el tracte mal dolent que ens dona l'Estat en aquestes situacions, no? Malament. No, es comunica malament perquè no els importa el que pugui passar.
Tot plegat a un desastre que hem viscut aquesta setmana a Rodalies. Xavier Pastor, gràcies una setmana més per acompanyar-nos a l'Estel Migdia. Ens retrobem per analitzar més temes la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies.